Radio Vila Franca.
La setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades, com dic, cada setmana arribi fins a vosaltres, amb aquestes cinc efemèrides o cinc explicacions de fets històrics. Un equip que encapçala una setmana més a l'inefable, impagable i indestriable Toni Olivella, que ajuda, el qual l'ajuda el Marc Pujol quan la cosa ho requereix. I després també cal destacar el paper important de la Goretti, que agafa aquestes explicacions en format, diguem-ne, electrònic, digital, digueu-li com vulgueu, i ho penja de la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè vosaltres, oients i interessats per aquest tema, doncs pugueu escoltar-ho quan us vingui de gust, consultar el calendari, etc etc etc. Hi ha també una tercera pota, sempre ja fa dies que ho diem, això de la música, i sempre triem una cançó per començar. Avui, com que ja som al mes d'abril, resulta que hi ha una cançó del Simon i Garfunkel que diu April Comes You Will, que vindria a ser, doncs, arriba l'abril, arriba el mes d'abril, com diu ella. Per tant, aquí teniu aquesta cançó, començarem amb aquesta cançó del Simon i Garfunkel, ja dic, April Comes You Will.
When streams are ripe and swelled with rain, may she will stay, resting in my arms again. Restless walk, she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn blow chilly and cold. September, I'll remember. A love once new has now grown old.
Set d'abril de l'any 1895, el dia que neix a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, aquí al costat, el violinista, compositor i director d'orquestra Eduard Toldrà i Soler. Era fill d'un altre músic, Francesc Toldrà i Carbonell, que va ser el que el va, diguem-ne, naturalment introduir en tot aquest món. El nen va mostrar de seguida bones qualitats. Amb només 7 anys, son pare el va presentar en públic el dia 1 de novembre de 1902, a la seu de la Unió Vilanovina, després d'un concert que havia fet el seu pare, que havia dirigit el seu pare. El nen, suposo que amb una mica acollonido, que deia aquell, va interpretar dues peces que havia composat el seu pare, en concret una rima de Becker i després Posta de Sol, i cosa que va anar fent, doncs, amb diversos concerts els dos o tres anys següents amb un violí de tres quarts. Fins que el 1905 la família decideix abandonar Vilanova, anar a estudiar, perquè el nen pugui anar a estudiar a l'Escola Municipal de Música de Barcelona. El 1907 entrarà a l'Orquestra del Teatre Còmic, mentre comença a fer algun recital com a solista, però bé, són recitals privats, diguem-ne, no compten aquells, no? Fins al 9 de febrer de 1912, quan farà el primer recital, allò amb cara i ulls, a l'Ateneu de Barcelona, acompanyat del pianista Guillem Garganta, amb el qual es farà molt amic i que crearà un trio amb el violoncel·lista Antoni Planes, que començarà a tocar ja feia dies, el 26 d'abril de 1909, i que amb el temps es convertirà, el 4 de juliol de 1911, amb el Quartet Renaixement, que entre aquest any, el 1911 i el 1921, farà una colla de concerts, en concret 209, per tota la geografia espanyola i consolidant, diguem-ne, a l'Eduard Toldrà, de moment, com a, diguem-ne, violinista i, en certa mesura, director del quartet. El 1913, el quartet, diguem-ne, agafa embranzida, se'n va fer una gira exitosa per Berlín, per Viena, per París. Allà, a París, el Toldrà farà amistat amb el Manuel de Falla i també amb el Maurice Ravel, mentre es dedica, comença ja a composar cançons com Les vistes al mar, basada en un poema de Joan Maragall. Però el noi no té massa sort. L'inici de la Guerra Mundial, el 1914, troncarà aquesta carrera ascendent. Toldrà haurà de tornar a Barcelona, on es dedicarà, doncs, bàsicament a la composició. En primer lloc, dels seus mítics sonets per violí i piano, però també amb composicions populars o amb vocació popular, com ara Les danses de Vilanova, La maledicció del Comte Arnau i, sobretot, La rosa als llavis, un conjunt de 6 cançons per veu i orquestra que molta gent qualifica com l'origen del lied català, que seria divulgat per tot el món, entre altres per la mítica Victòria dels Àngels. A més, ell ja, una mica abans d'això, el 1928, havia estrenat al Palau de la Música Catalana una òpera, el Giravolt de Baix, de Maig, amb llibret de Josep Carné i decorats de Xavier Nogués, que va completar després amb La filla del marxant, que va estrenar a l'orquestra del Pau Casals el 1934. Mentre passava tot això, s'acostava la Guerra Civil, ell preparava una orquestra sinfònica de la Generalitat, un encàrrec que li havien fet, i quan va esclatar la Guerra Civil es va afiliar al Sindicat Únic d'Espectacles de la CNT, que li va proposar crear l'orquestra de la CNT, que es va presentar al cap d'un temps a la plaça de Catalunya. Però, com ja havia passat amb la Primera Guerra Mundial, doncs el triomf de Franco trenca la seva carrera, per dir-ho així, i l'obliga a començar de nou com a violinista, perquè, és clar, el Franco talla tot l'anterior, com a violinista actuant al Cafè L'Hort del Rin i tocant música comercial. Però el franquisme tenia esquerdes i el 1941 li ofereixen la direcció de l'Orquestra Nacional d'Espanya a Madrid. Ell durant un any va fer el ronso, va renunciar, no, perquè no m'acaba d'interessar i tal, però al final ho va acceptar i va fer 8 concerts de molt èxit, pels quals es va despertar a Barcelona. Això va fer despertar a Barcelona i Barcelona van dir, home, per comptes que vagi a Madrid, oferim-li que creï l'Orquestra Municipal de Barcelona i ell serà el director. I sí, es va presentar el 31 de març de 1944 i allà que s'hi va posar, doncs, l'Eduard Toldrà, que hi estarà durant 17 anys fent quasi 800 actuacions com a tal. Evidentment, la cosa no quedava aquí. Ell va rebre propostes de dirigir orquestres fora d'Espanya, o fer grans concerts a l'estranger, però s'hi va negar sistemàticament, mentre el que sí feia era gravar enregistrament discos, com la versió integral del Sombrero de Tres Picos, que va gravar l'any 1958 i que va ser un gran èxit i va ser premiada i tot això. Ho va gravar, val a dir, amb l'Orquestra Nacional de França. També amb el temps va anar abandonant tot el seu vessant d'intèrpret amb una última actuació en públic com a violinista que va fer l'any 1950. Com que es va quedar aquí, doncs, bueno, la cosa va anar esllanguint-se fins que l'any 1961, ja afectat per una greu malaltia, va estrenar al Liceu la que seria la seva última obra, una versió en concert de l'Atlàntida de Manuel de Falla, com sabeu, sobre el poema de mossèn Cinto Verdaguer. Això va passar uns mesos abans de la seva mort, que es produiria a la ciutat de Barcelona el 31 de maig de 1962. I com que ja hem dit que l'Eduard Toldrà, doncs, una altra de les cançons o una altra de les peces que va fer va ser La filla del marxant, amb el temps, doncs, es va treure una de les cançons d'aquesta òpera o d'aquesta presentació i la va interpretar, entre molts altres, l'Emili Vendrell. Per això retrem homenatge a aquest penedesenc, Eduard Toldrà i Soler, com diem, aquí ara, a l'Emili Vendrell ens cantarà La filla del marxant.
Ooh. la filla del marxant. Diuen que és la més vella, no és la més vella, no. D'altres n'hi han sense
d'abril de l'any 1848, el dia que mora el compositor d'òpera italià Gaetano Donizetti. En Gaetano Donizetti era el cinquè fill d'Andrea Donizetti i Domenica Nava, que els seus pares, de seguida el nen va mostrar afició per la música, però els seus pares inicialment refusaren la seva vocació teatral i musical, però al final no hi va haver més remei, el nen estava entossudit i van acabar acceptant que entrés a l'escola del famós compositor i pedagog alemany Simon Mayr, que en aquell temps estava instal·lat a Bèrgam, que era famós per les seves òperes i també perquè dirigia el cor de la capella de Santa Maria Maiore de Bèrgam, que a part de cantar educava, diguem-ne, o sigui, els hi feia de professor i de director de música. El nano, el Gaetano Donizetti, tenia un petit defecte a la veu, però, diguem-ne, va ser un alumne predilecte de Mayr, que es va convertir fins i tot en un amic personal. Però hi havia una norma que deia que quan algun nen tingués un defecte podia cantar al cor de la capella, però que quan li canviés la veu, doncs, havia d'abandonar els estudis. És clar, el seu predecessor, el seu preceptor, aquest en Mayr, va veure que el nen prometia molt, però, clar, quan arribés a això, hauria de canviar, quan li passés el canvi de veu, el 1809, hauria de marxar d'allà, no? I llavors va fer canvis en el reglament i va permetre que el Gaetano va fer trampa, per dir-ho d'alguna manera, i va permetre que el Gaetano es pogués quedar allà seguint estudis de clavecí. O sigui, oficialment estudiava clavecí, però continuava, doncs, amb la composició, amb totes aquestes coses, ajudava el Mayr aquest amb els estudis de Haydn, de Mozart, de Beethoven, que es feien, i Hi havia, perquè Bèrgam era una població molt activa que tenia dos teatres que en aquell moment representaven òpera. En aquest ambient, doncs, el Donizetti va començar a fer les primeres composicions. Amb 14 anys ja va representar una obra bufa sobre el seu mestre, el piccolo compositore de música, es deia, que li va permetre continuar això, els estudis, i ser anomenat assistent del mestre del clavecí. Vist això, el Mayr va dir, home, aquest nen promet molt i jo aquí li ensenyaré fins on te pugui, però hi ha un, a Bologna, hi ha un capellà, el pare Matei, que està formant, que té l'escola millor de tota Europa i tal, i va dir, home, que vagi allà a estudiar el contrapunt i estudiar composició i totes aquestes coses. Ell mateix, el mestre, el Mayr aquest, li va buscar ajuda financera dels nobles de Bèrgam, i perquè pogués anar al Liceu de Bologna, que és on hi havia aquest el pare Matei. En dos anys, allà Donizetti va perfeccionar coneixements de compositor, va destacar, va començar a composar obra religiosa, però li va agafar el virus de l'òpera, no? I va publicar la primera en un acte, i Pigmalione, que havia estat perduda i recentment ha estat recuperada. Dos anys després va estrenar al Teatre de Sant Luca de Venècia la seva primera obra pròpia, la seva primera òpera, Enrico di Borgogna, que va triomfar molt i que va fer que li firmessin un compromís, que havia d'estrenar tres òperes per any, i amb això, doncs, el fitxaven com de plantilla. I per què? Perquè li van posar una prova, van dir, ja, mira, aquí tens un llibret, i li van donar un llibret de Bartolomeo Merelli, que es deia Una folia, i en un mes li va posar la música i va fer tot el que havia de fer. Això va convèncer els seus preceptors i, per tant, van acceptar aquest compromís i tal. El noi va estrenar el 1822 a Roma la seva òpera Zoraida de Granata, que li va suposar obrir-se al món, perquè li van començar a arribar contractes per anar a representar òpera per tot Itàlia. Les famílies nobles li volien fer concerts a casa, volien que fes concerts a casa seva, i finalment fins i tot va viatjar a Viena a presentar algunes òperes com La Cíngara, Els Pirates, i a l'Escala de Milà. Però mentrestant havia descobert l'òpera bufa i en col·laboració amb el llibrista, el Jacobo Ferretti, aquell que li havien proposat la d'això, i va estrenar L'Aggio dell'Imbarazzo, en 1824, que reforçaria la seva popularitat, i però també li faria que els seus mentors li escanyessin una mica més i l'obliguessin a canviar aquells tres òperes a l'any per quatre. Però ell se'n feia. Va convertir-se en 1825 en director musical del Teatre Carolín de Palerm, on va estrenar a l'Ori en Granata, estava obsessionat amb Granada, va saltar a Roma, on va estrenar Olivo e Pasquale, va tornar a Nàpols, i allà hi ha amb un contracte amb l'empresari Domenico Barbaggia per fer 12 òperes en 3 anys, és a dir, 4 cada any, mentre formava també els seus alumnes i portava canvis a l'òpera, per exemple, abandonar els contraalts travestits per posar-hi autèntics tenors. Eren senyores vestides d'home, però ell va dir, no, aquí s'han de buscar tenors, i bueno, els va buscar i els va trobar, mentre continuava escrivint les que seran les seves òperes més famoses, Anna Bolena, el 1830, L'Elixir d'Amore, Lucrecia Borgia, el 1933, Maria Estuarda, el 1834, etc. El rei de Nàpols el va nomenar professor de contrapunt, i la seva fama va arribar a tota Europa anant a estrenar Mario Faliero a París i després a Londres, i sobretot el 1835 estrenant l'òpera que el faria famós, Lucia di Lammermoor. Però, clar, aquest ritme de treball va minar la seva salut. El 1846, afectat d'una malaltia estranya, un comportament estrany, va haver d'ingressar en una clínica mental francesa, s'hi va estar pràcticament un any i mig, i quan ja es va veure que allò era una cosa d'origen sifilític i que no tiraria enrere perquè es va anar paralitzant i va quedar mut, el van traslladar a Bèrgam, on va morir el 8 d'abril de 8 d'abril de 1848. I de tota aquesta obra immensa del Donizetti, que penseu que era un home que va marcar l'òpera italiana fins a l'arribada de Verdi, junt amb Rossini i Bellini, ells van ser els que van definir l'òpera que després Verdi portaria a la cima. Llavors hem buscat una àrea petiteta, i una cosa que ell no va saber fer, però que sí predicava la seva música, és una àrea que porta per títol Il segreto per essere felici, el secret per ser feliç, una cosa que ell no va aconseguir, acabant esquizofrènic, mut i quasi bé cego a Bèrgamo, quan, com ja hem explicat abans. Per tant, en record d'aquest Caetano Donizelli, Elina Garanca ens canta Il secreto per essere felici. D'abril de 1785, el dia que neix a la localitat asturiana de Tineu el militar i polític liberal espanyol Rafael de Riego. Rafael de Riego era de família noble, però no allò exageradament, el que es diu, el que s'acostuma a anomenar la baixa noblesa, que es va graduar en dret a la Universitat d'Oviedo l'any 1807 i que aleshores es va traslladar a Madrid per fer realitat el seu somni d'unir-se a l'exèrcit. El 1808, durant la Guerra del Francès, va ser fet presoner pels francesos, vaja, clar, per aquí, si no, i empresonat a Sant Llorenç de l'Escorial, d'on va aconseguir escapar-se per tornar a la guerra. Això fa que el 10 de novembre d'aquell mateix 1808 prengui part a la batalla d'Espinosa de los Monteros, a Burgos, on torna a ser presoner. Torna a ser fet presoner, reconegut, diuen, home, aquest és un reincident. L'envien cap a França, allà el tindran durant un temps tancat, fins que el alliberaran i ell podrà viatjar una mica per Anglaterra, per Alemanya i totes aquestes coses, buscant això, les seves idees republicanes, a veure si en aquell moment, diguem-ne, començaven a manar a tota Europa o a aparèixer a tota Europa. El 1814 torna a Espanya i, reincident ell, es torna a allistar a l'exèrcit, però ara, com que la cosa ha anat bé i tot això, falten oficials a l'exèrcit, amb el rang de tenir s'allista o el filmen o l'agafen per posar-lo com a tinent coronel. Durant els 6 anys que dura l'absolutisme de la restauració de Ferran VII, ell anirà entrant a la maçoneria i al liberalisme i anirà conspirant, precisament, contra aquest Ferran VII per veure de restaurar la Constitució de 1812. Recordem que ell és d'idees republicanes, com ho era la Constitució esmentada. El 1819, l'exèrcit, com que comença a tenir problemes a les possessions americanes, sud-americanes, crea 10 batallons per poder reforçar l'exèrcit de Pablo Murillo, que en aquells terrenys, en aquells territoris, lluita contra els rebels de les guerres d'independència hispanoamericanes. El Riego, com que està allà dintre, és tinent coronel, totes aquestes coses, el posen a comandar el segon batalló que s'origina o que es crea a la regió d'Astúries. Ha d'anar cap a Sud-amèrica, per tant, l'exèrcit aquest, el batalló aquest que diem, es trasllada cap a Sevilla. Quan arriba a Sevilla, el Riego aprofita per amotinar les seves tropes a l'1 de gener de 1820. Fa el famós, bueno, famós o conegut pronunciament de Riego i proclama el retorn de la Constitució del 1812, iniciant el que es coneix com el trienni liberal, però només en aquell moment només és ell. Però clar, les seves tropes, ell belluga les tropes per diferents ciutats andaluses per mirar d'incitar un alçament general contra Ferran VII, que el poble no segueix, evidentment. Per sort, hi ha un altre aixecament, hi ha un altre alçament a Galícia i al final la revolució liberal aquesta s'estén per tot el territori espanyol, fins al punt que el 7 de març de 1820, les forces del general Francisco López Ballesteros assalten el Palau Real de Madrid i obliguen el Ferran VII a restaurar la Constitució. Aquella famosa frase de marchemos todos y yo el primero por la senda constitucional, el dia 10 de març de 1820. El nou govern liberal que hi ha, doncs, amb agraïment, nomenarà el Riego com a mariscal de camp i capità general de Galícia. El 1821, d'acord amb les necessitats militars, passarà a ser el governador militar d'Aragó, on es casarà amb la seva neboda, Maria Teresa, i el 4 de setembre de 1821 serà, diguem-ne, intencionadament acusat de ser massa republicà i anirà a parar a la presó, tot i ser un home molt popular en aquell moment i provocarà manifestacions i totes aquestes coses, però com que el tenen per massa republicà, doncs el castiguen. De totes maneres, el 11 de març de 1822 serà elegit diputat a Corts i, per tant, haurà de ser tret de la presó i portat al Parlament. Mentrestant, a Europa, el 1822 també, com diem, el Congrés de Verona, que reuneix les potències absolutistes europees, veu que una Espanya liberal és un perill i agafa i diu a França, escolta, has d'intervenir a Espanya i envia-hi un exèrcit. I sí, França, que és molt obedient, el 7 d'abril de 1823 envia els coneguts com a 100.000 fills de Sant Lluís, en definitiva un exèrcit com Déu mana, perquè envaeixin Espanya. En Riego agafarà el comandament del tercer exèrcit d'operacions, Andalusia, i s'enfrontarà amb els invasors. Però, amb la seva mala sort característica, serà derrotat i, sobretot, malferit a la batalla de Jódar. I tothom l'abandona. Es queda allà, bueno, llavors ell intenta fugir, però al final els francesos l'enxampen a la Carolina, al poble de la Carolina, el fan presoner, el porten a Madrid, i allà li fan un judici sumaríssim per alta traïció, en tant que votant, com que havia votat a les Corts, una llei d'incapacitació del rei, doncs prenen totes les represàlies, i a tall d'exemple, el Rafael de Riego, el dia 7 de novembre de 1823, serà penjat a la forca a Madrid i decapitat a la plaça de la Cebada, per donar exemple a la gent i que la gent no li toqui els nassos amb el rei Felip VII, Ferran VII. La figura de Riego, però, transcendirà de la seva mort perquè constarà com un gran defensor de les llibertats civils d'Espanya i com un màrtir de la repressió absolutista al liberalisme. Quedarà, a més, l'anomenat himne de Riego, una marxa militar que tocaven les seves tropes quan es van aixecar l'any 1820, i que serà un himne revolucionari durant tot el segle XIX primer i després com a himne dels republicans, sent oficialitzat durant la Segona República Espanyola del 1931 al 39 com a himne nacional espanyol. I com que diem que l'himne nacional espanyol, l'himne de Riego és l'himne nacional espanyol i és una peça preuada, aquí hem trobat una interpretació que en va fer en el seu moment el tenor Miguel Fleta, que agafa aquest himne i el canta. És una gravació una mica fotuda perquè el Miguel Fleta ja fa anys que és mort i, per tant, això es va gravar quan encara això dels enregistraments no anava prou bé. Però bé, en qualsevol cas, aquí teniu una versió de l'himne de Riego, de l'himne republicà, cantada per Miguel Fleta.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
10 d'abril de 1838, el dia que neix a Alhama de Almeria Nicolás Salmerón Alonso, que va ser president durant un mes i mig de la Primera República Espanyola. El Nicolás Salmerón era fill del metge rural, un liberal, el Francisco Salmerón, que el 1824 havia intervingut el pronunciament liberal d'Almeria amb los colorados, però abans de tot era metge. Quan el noi va néixer, la seva mare va morir poc després de néixer i el va haver de criar doncs, la seva germana més gran. Tenia un germà més gran, que havia nascut 16 anys abans, i que va arribar a ser president del Congrés de Diputats i ministre d'Ultramar, com veurem més endavant. Però el Nicolau, que és el que ens interessa, va estudiar batxillerat a l'Institut d'Almeria i després va fer estudis de Dret i Filosofia i Lletres a la Universitat de Granada. Allà es va relacionar amb Francisco Giner de los Ríos mentre acabava els seus estudis de filosofia a Madrid enmig de tota la onada del creusisme, del moviment del creusisme. El 1859 va ser nomenat professor auxiliar de filosofia de l'Institut San Isidro de Madrid i un any després va entrar a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Central, també de la capital espanyola. El 1864 va obtenir el doctorat i va guanyar la càtedra d'Història Universal a la Universitat d'Oviedo, però no en va prendre possessió perquè ell el que volia era seguir a Madrid. Estava impulsant en aquell moment un projecte, el Col·legi Internacional, des de l'any 1866, que va ser el precedent de la Institució Libre d'Ensenyança, i finalment va aconseguir el 1867, ser catedràtic de filosofia a la Universitat Central. Però ell, a més de part de tot això, era polític, tenia vocació política, es va afiliar al Partit Democràtic, va publicar articles polítics que, per cert, el van portar 5 mesos a la presó quan es va produir la crisi final del regnat d'Isabel II, però amb la revolució de 1868 va tornar a Madrid, va recuperar la seva càtedra i va participar amb les juntes revolucionàries durant el sexenni democràtic. A les eleccions de 1869, però, fracassa presentant-se per diputat per Almeria, però, bueno, per comptes de desanimar-se, participa en la refundació del Partit Democràtic, que es converteix en el Partit Republicà, Democràtic i Federal, mentre també en l'aspecte privat aconsegueix la càtedra de Metafísica a la Universitat Central de Madrid. El 1871 comença la seva carrera política grossa, per dir-ho així, en ser elegit diputat i accedir a les Corts Generals, en aquest cas representant la província de Badajoz, i defensant ell un model unitari enfront de les tesis federalistes que en aquell moment estaven de moda, no? Ell demanava al revés, que la democràcia s'extengués cap als moviments internacionals, o sigui, que Espanya acceptés la Primera Internacional Democràtica i el dret dels obrers a associar-se i totes aquestes coses. Mentre Espanya, doncs, com que havia fet fora Isabel II, buscava una alternativa. Aquesta alternativa era el rei Amadeu I, i durant aquella època el Nicolau es va fer famós, o va aconseguir una certa popularitat, no exagerem, per les seves dotes oratòries i per tenir idees clares. Quan abdica Amadeu I i es proclama l'any 1873 la Primera República Espanyola, ell serà nomenat ministre de Gràcia i Justícia, el govern d'Estanislau Figueres, el primer president, mentre el seu germà Francesc, aquell que havíem parlat al començament, és nomenat ministre d'Ultramar. Però la Primera República té una gran inestabilitat política, per dir-ho així, i fa que s'hagin de fer molts equilibris. Ell, com que era un especialista en això, al final acaba sent elegit president de les Corts, i quan dimiteix el Pi Margall, és designat el 18 de juny, de juliol, perdó, el 18 de juliol de 1873, és designat president de la República, en concret el tercer, darrere de l'Estanislau Figueres i el Pi Margall, que l'havia succeït. Ho té complicat. Ha d'afrontar en aquell moment tres guerres civils que estan funcionant a dintre d'Espanya. Primera, la de Cuba. La segona, la revolució cantonal que s'està produint a Espanya, els cantons volen ser independents. I en tercer lloc, la tercera, valgui la redundància, guerra carlista. Per tot això, el que farà és posar davant de l'exèrcit espanyol els generals Martínez Campos i Pavia, que acabaran fent-li la trabanqueta. Cert que els cantons de Sevilla, València, Cádiz són conquerits i passen a la domini d'Espanya o sota la jurisdicció d'Espanya, però ell ja veu que allò no funciona i, com dèiem al començament, un mes i mig després de ser nomenat president del govern, plega, dimiteix amb l'excusa de que li han presentat a la firma unes penes de mort per uns militants del moviment cantonalista i que ell no es veu capacitat per signar penes de mort. Per tant, plega. El que passa que els mateixos diputats diuen, bueno, ha plegat, doncs escolta, com que en sap tant, dos dies després de la seva dimissió l'elegeixen president del Congrés de Diputats. Quan arribi el pronunciament de Sagunto, de Martínez Campos, aquell que ell havia posat al davant de l'exèrcit espanyol, que liquida la República i torna a posar la monarquia, ell tornarà a la docència fins que a l'any 1875, l'any següent, el govern que entra, aquest de Martínez Campos, doncs fa la depuració universitària i, per tant, després de nomenar el govern de Cánovas del Castillo, i, per tant, el Nicolás Salmerón diu, bueno, jo aquí ja no tinc res més que fer, agafa el petate, agafa la maleta i se'n va cap a París, on viurà durant uns anys, fins que tornarà, al cap de 10 anys, tornarà a Madrid amb motiu de l'amnistia que farà el govern de Sagasta i es quedarà a l'oposició fins al dia de la seva mort, el 20 de setembre de 1908, quan estava estiuejant a la localitat francesa de Pau, El Nicolás Salmerón Alonso, recordem-ho, tercer president de la República, de la Primera República Espanyola, durant un mes i mig de l'any 1873. I buscant una música per una figura així que feia de president i que, bueno, tan aviat era president de les Corts com president del govern, com president de no sé què, vam recordar que hi ha una cançó, de fet, d'un dels primers 16 jutges, del sisè, en concret l'Enric Barbat, que porta per títol Polítics de Saló, que ell hi va ficar una mica, em sembla, dona la sensació al Jordi Pujol, però que, bueno, és igual. És una cançó que porta per títol Polítics de Saló i que interpreta el Marc Parrot. Aquí la teniu.
El meu bon amic en Jordi aquí i un servidor de vostès. Vam anar a criar margarides, un accident de no res. Ell que sempre ha estat de dretes, cap al cel s'encaminant. Més m'estimo les esquerres i a l'infern me'n vaig anar. El meu bon amic en Jordi, bon minyó, xicot com cal. El paradís demanava un seient de senyor tal. Sant Pere mirant-se el deia, les dretes que fluixes són. D'una forta batzegada l'envia de nou al món. Jo que de fred em moria, a l'infern vinc a trucar. No morien, jo cridava, sóc d'esquerres, vull entrar. Satanàs que s'ho mirava, com si tingués un malson. D'una forta batzegada m'envia de nou al món. Altre cop som a la terra, jo cantant, ell bon minyó. Ell de dretes, jo d'esquerres, dos polítics de saló. Quan tornin les margarides, si Déu vol i ens fa profit, res de dretes, res d'esquerres, xinuxano.
D'abril de l'any 2012, el dia que Mora, a la localitat d'Alger i al país d'Algèria, el Ahmed Ben Bella, que fou el primer president de l'Algèria independent. Era fill de pares marroquins, s'havien exiliat a Algèria des de Marroc, i de jove va sentir la crida, allò que en diuen de l'exèrcit, i es va enrotllar, o enrolar, hauria de dir, però m'agrada més dir enrotllar, a l'exèrcit francès. I durant la Segona Guerra Mundial va participar a la campanya d'Itàlia de l'any 1943. Acabada la guerra, torna a Argèlia i comença a militar en els moviments nacionalistes que en aquell moment començaven a treure el cap. El 1949 serà acusat de participar en el mític atac dels independentistes a la delegació de Correus d'Oran i serà detingut i condemnat, doncs, a 8 anys de presó. Però, inquiet com és ell, el 1952 podrà evadir-se, podrà escapar-se i s'anirà cap al Caire, on comença a organitzar l'aparell del futur Front d'Alliberament Nacional. Ell serà un dels 9 caps històrics de la història d'Argèlia que organitzaran el Comitè Revolucionari d'Acció i Unió, un aixecament militar i algerià, bàsicament, contra la presència colonial francesa que comença l'1 de novembre de 1954. Fundaran el Front d'Alliberament Nacional, del que ben aviat l'Ahmed Ben Bella serà el president. O el cap, vaja, perquè allà encara no estava, les coses no estaven definides. Ell serà el responsable, l'encarregat d'aconseguir armes pel moviment aquest que crea un exèrcit, i per tant, l'Armada d'Alliberament Nacional, i per tant haurà de viatjar per tot el món. Durant aquests viatges podrà escapar, afortunadament per ell, a diversos atemptats dels serveis secrets francesos que el consideren el cervell de tota la revolució algeriana. Fins al punt que el 22 d'octubre de 1956 l'exèrcit francès fa una operació contra un avió civil marroquí on viatjava l'Ahmed Ben Bella cap a Tunísia. Detingut, doncs, i junt dels seus companys, detingut, doncs, amb els seus companys, són empresonats a França o estaran empresonats a França durant 6 anys. En Ben Bella, amb tractament especial, serà confinat a la presó d'alta seguretat de la Santé de París, després passarà al penal de l'illa d'Eix i, per fi, anirà a parar a la presó del Castell de Tourcoing. Mentrestant, el seu prestigi fora de França, diguem-ne, va creixent, en detriment del de les autoritats franceses, que minva molt, sobretot després de fracassos com el de la intervenció al Canal de Suez i altres. El 1958, encara amb ell a la presó, es comença a perfilar, doncs, el govern de l'Argèlia independent, i ell li assignen el càrrec de vicepresident en aquest primer govern provisional. I, fins i tot, el seu alliberament és una de les condicions que apareix en els acords de Vian, que faran possible que Algèria s'independitzi de França i rebi la seva acta d'independència el 19 de març de 1962. Ell, doncs, per tant, és alliberat i podrà actuar com a vicepresident. Però un cop es fa independent Algèria, esclata l'1 de juliol del mateix 1962 una gran crisi a la direcció del Front d'Alliberament Nacional. Hi ha els més moderats, dirigits per Ferhat Abbas, i els més revolucionaris, dirigits per Ahmed Ben Bella, que no es poden ni veure. Però s'intenta i es aconsegueix crear, de moment, un govern de coalició amb tots dos, que, diguem-ne, aparentment pacifica la situació, però que deixa com a líder màxim el Ben Bella. S'imposa el Ben Bella, el 10 de setembre de 1982 entrarà triomfant a Argèlia i anirà fent decrets que va eliminant tots els seus rivals, els va expulsant, tots ells dirigents moderats, fins que aconsegueix ser investit president del govern per l'Assemblea Nacional després de guanyar les eleccions generals. Un any més tard serà nomenat president del país, a més de president del govern, perquè hi ha unes noves eleccions, i, a més, com el definiran com a cap del Front d'Alliberament Nacional, que tindrà la consideració de partit únic a Algèria després d'un referèndum constitucional. Ja veieu que es va construint una realitat política a Argèlia, mentre Ben Bella comença a imposar la seva reforma agrària, nacionalitza diversos sectors de l'economia, però oficialment, per evitar problemes, rebutja el marxisme i el model comunista i planteja un model econòmic basat en l'autogestió. Tot plegat per aconseguir el suport internacional dels països africans que es van creant, els nous països que s'independitzen, fruit de la descolonització, i per tenir al seu costat els països del moviment de països no arreglats i fins i tot altres com Rússia i Cuba. El seu govern, però, durarà poc. Serà derrocat el 19 de juny de 1965 pel coronel del Front d'Alliberament Nacional, Houari Boumediene, que ell havia promogut a aquest càrrec, en un cop incruent i ajudat precisament pels tots els amics de Ben Bella, que el deixen sol i demostrant-li que no té el poder. Quedarà en arrest domiciliari, que es suavitzarà l'any 1979. El 1981 se li permetrà marxar cap a França i allà hi crearà el 1984 el Moviment per la Democràcia Algèria, que quan es legalitzin els partits polítics a Algèria li permetrà tornar al seu país a l'any 1990, però just per estar allà i poder dir que mora a la seva terra, que morirà bastant més tard de tot el que es podia preveure, a l'11 d'abril del 2012 a la ciutat d'Alger. El que fou, insisteixo, el primer president de l'Algèria independent, Ahmed Ben Bella. I com que si alguna cosa tenia el Ben Bella era que estimava el seu país, hi ha una cançó de la nova cançó, que en aquest cas ens interpretarà la Teresa Rebull, que porta per títol El meu país. I això, ens sembla que el Ben Bella, un personatge tan denostat per uns i predicat pels altres i tal, s'ho va guanyar amb les seves actuacions, encara que no tingués tant èxit com això. Amb aquesta cançó de la Teresa Rebull acomiadarem aquest programa d'avui, el Toni Olivella, que l'ha fet dirigir tècnicament, ajudat pel Marc Pujol, la Goretti Martínez, que ara començarà a penjar tot això de la pàgina, i a la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, i qui us ha parlat, Francesc Morgades, que espera trobar-vos aquí la setmana vinent per una nova edició del 5 a la setmana. Per tant, que passeu bona setmana, i aquí teniu la Teresa Rebull, El meu país.
Tots els anys que he hagut de viure allunyat del meu país han estat una nit fosca, un camí ple de neguit. Penso en tot allò que enrere vaig deixar quan vaig partir, i amb els ulls de l'esperança torno encara al meu país. No estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país. Ara en sóc lluny, però me'n recordo dia i nit. Si un dia hi torno, el vent que em rebi esborrarà tots els neguits i oblidaré els anys que he viscut tan sol i trist. No hi ha res que no em recordi cada instant el meu país. Tot em fa pensar en els dies que hi vaig viure tan feliç. Quan camino el vent em porta, veus que el temps no ha pas marcit. Si m'adormo, el que somio és només el meu país. No estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país. Abans que la mort m'arribi, vull tornar al meu país, trepitjar la terra amiga, caminar pels vells camins. Vull sentir les veus que estimo, vull plorar pels vells amics i morir quan sigui l'hora sota el cel del meu país. No estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.